L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
L'entrega dels premis Baldir Reixac que atorgue la Fundació Carulla enguany no es farà a l'Espluga de Francolí. Tradicionalment i històricament aquests premis que enguany celebren els seus 40 anys s'entregaven a l'Espluga de Francolí, al casal de l'Espluga, en la seva categoria dels alumnes de les escoles dels Països Catalans. Enguany, aquesta decisió de no celebrar-los a l'Espluga de Francolí respon a la celebració conjunta també d'aquests Premis Baldir Reixac pel que fa a professors i escoles es farà conjuntament a Barcelona el 3 de juny a la Universitat Pompeu Fabra. Des de la Fundació Carulla expliquen que es fa d'una banda per celebrar el 40è aniversari i també per reivindicar l'escola catalana. Tenim també altres notícies. De fet, aquest matí ha començat amb un accident a la Nacional 240 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, una sortida de via per part d'un camió que ha tingut tallat doncs, un dels sentits d'aquesta marxa i per això els Mossos d'Esquadra han habilitat pas alternatiu i tot plegat ha provocat retencions a primera hora d'aquest matí. A més, avui és el Dia Mundial de la Poesia i a l'Espluga està previst la celebració d'un taller de rap. Finalment no es farà, se suspèn per falta d'inscrits. Això sí, els explicarem que l'escola Martí Poc sí que fa actes commemoratius d'aquesta jornada dedicada a la poesia. I en la plana esportiva repassarem el pas de la Volta Ciclista a Catalunya per la Conca de Barberà aquest dimarts en el que ha estat la segona etapa d'aquesta prova esportiva. Tot plegat en aquest informatiu diari que comencem ara. Avui és dimecres, 21 de març. Benvinguts. Els Premis Baldir i Reixac de la Fundació Carulla que premien els docents i també escoles així com els alumnes i els projectes escolars que en aquests darrers anys aquesta entrega dels premis a l'alumnat es feia a l'Espluga de Francolí, enguany no serà així. El Teatre del Casal no acollirà aquesta entrega de premis dels Baldir i Reixac. Enguany es farà el 3 de juny a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra, en el campus de la Ciutadella. Serà un acte conjunt de l'entrega dels premis dels docents i les escoles i també dels alumnes. Aquests Premis Baldir i Reixac, creats l'any 1979, arriben aquest 2018 a la seva 40a edició i al llarg de tot aquest temps doncs, han reconegut professors i escoles i també alumnes. Pel que fa a la dimensió dels alumnes, aquest lliurament dels premis es feia a l'Espluga de Francolí, com saben, una jornada doncs, que l'Espluga rebia, el casal de l'Espluga, amb centenars d'alumnes vinguts dels Països Catalans, de les escoles doncs, que treballen amb la llengua i la cultura catalana. Enguany, aquesta entrega de premi serà el 3 de juny i avui en volem conèixer també els motius pels quals d'aquesta decisió.
El teu portal informatiu de proximitat.
Sobre aquest lliurament dels Premis Baldir i Reixac d'enguany en volem parlar amb el responsable de comunicació de la Fundació Carulla, en Samuel Rodríguez. Samuel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quins són els motius pels quals enguany aquesta entrega de premis serà conjunta i a Barcelona?
Doncs principalment el fet que és el 40 aniversari, que volem aplegar els guanyadors, tots els guanyadors, escoles, professors i alumnes, amb un sol acte, amb un sol esdeveniment, i també convidar a guanyadors d'altres anys, participants d'altres anys, etc. Això ho volem fer a la capital del país, ho volem fer a Barcelona, també degut al moment que estem, al moment de país que estem passant i la situació per la qual, en la qual es troba l'escola catalana i diguéssim, les amenaces que afecten al model lingüístic de l'escola catalana i al model català. I és un acte també d'homenatge al nostre sistema educatiu i d'agrupar el màxim possible de persones al voltant d'aquests premis, que són uns premis centrals en la tasca de la Fundació Carulla, i que volem que continuïn sent.
Fins ara aquests premis Baldiri Reixac havien tingut històricament l'entrega dels premis de l'alumnat a l'Espluga de Francolí. No sé si la decisió aquesta d'enguany centralitzar-ho i fer-ho a Barcelona és un fet puntual o que també us plantegeu de cara en un futur.
En un principi és estrictament puntual i vinculat al 40 aniversari per els condicionants que et comentava i comptem amb el suport i amb la bona col·laboració que hem mantingut durant tots aquests anys amb l'Espluga, amb la gent del Casal i és un fet ben bé vinculat al 40 aniversari, a la magnitud de l'esdeveniment i al voler posar el focus a la capital del país amb molt d'altaveu.
Perquè, en definitiva, recorda'ns quins són els objectius d'aquests premis de la Fundació Carulla.
Bé, a través dels premis Baldiri Reixac, la Fundació Carulla pretén premiar, dotar econòmicament de recursos aquelles idees, aquells projectes que, des del model educatiu propi que tenim al nostre país, treballen per innovar en l'escola, per ajudar a la integració dels alumnes, per treballar per un model educatiu més cohesionador, més sostenible i que ens aporti a un escenari educatiu on tots podem gaudir de més i de millors oportunitats.
Doncs Samuel Rodríguez, responsable de comunicació, gràcies per explicar-nos avui aquests motius pels quals s'ha canviat aquest format del lliurament dels Premis Baldiri Reixac. En aquests 40 anys una part s'havia fet a l'Espluga de Francolí, enguany serà tot conjunt a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona. Moltes gràcies per atendre la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
I d'aquest fet també en parlem amb el David Rovira, l'alcalde de l'Espluga de Francolí. David, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valoreu des de l'Ajuntament que aquesta entrega de premis dels Baldiri Reixac enguany en el 40è aniversari no es facin a l'Espluga de Francolí?
Bé, a veure, en principi ens sap greu, tot i que podem entendre la raó que enguany ha portat a que es fes a Barcelona, no? Tothom sap que s'està qüestionant d'una manera molt clara tot el tema de l'escola catalana, el tema de la immersió que es va fer el projecte que té la llei d'educació en què hi ha immersió lingüística dintre de l'escola, en què no hi ha diferenciacions, i això, doncs, arran del 155 s'ha posat en qüestió, i enguany que fa 40 anys dels Premis Baldiri Reixac, doncs la Fundació ha valorat la possibilitat, i doncs, finalment així ho farà, doncs, de fer un acte a Barcelona, doncs, que segur que també tindrà molt de ressò, i que lliga molt, doncs, en aquest sentiment d'anar, doncs, lluitar contra el 155 per aquest tema, no?
No sé què suposava pel municipi una entrega d'un acte com aquest.
Bé, lògicament, els Baldiri durant 40 anys han estat vivint cada any a Tirasplugues, això vol dir que si comptem que aproximadament entre 8 i 900 persones cada any es desplaçaven d'arreu de Catalunya i fins i tot de fora del que coneixem com a Països Catalans, es desplaçaven a l'Espluga, doncs era una gran publicitat pel municipi. Per tant, doncs, ha sigut molta gent la que aquests 40 anys han passat per l'Espluga, han conegut el nostre poble, han conegut el Casal, han conegut l'obra de la Fundació, i per tant ho valorem molt positivament, no? I veure, tampoc no, ningú ha dit que no hagin de tornar, no? I que enguany es fa d'aquesta manera, veurem l'any que ve com ho planteja la Fundació.
D'acord, doncs David Rovira, alcalde de l'Espluga, moltes gràcies per atendre la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Aquestes dues entrevistes avui parlant dels Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla, perquè doncs perquè l'entrega de premis que es feien en els alumnes enguany no es farà a l'Espluga de Francolí. Com escoltàvem, la Fundació Carulla ha decidit celebrar aquest 40è aniversari dels premis celebrant l'acte a Barcelona, a la Universitat Pompeu Fabra, així també com a reivindicació del model d'escola catalana i també doncs aprofitant una millor logística per tal doncs, de poder congregar més persones i de poder fer així una entrega de premis conjunta. Recordem que en els anys d'aquests 40 premis Baldiri Reixac, l'entrega de premis es feia en dos actes, d'una banda als alumnes i de l'altra a les escoles i als professors. En aquest apartat dels docents ja es feia a Barcelona. Enguany es centralitza tot aquesta entrega dels premis a Barcelona. S'han registrat 360 candidatures, de les quals doncs, un bon grapat seran premiades amb aquesta dotació econòmica de 101.000 euros que la Fundació Carulla doni en els millors projectes educatius dels països catalans. Avui hem destacat aquesta notícia, però també tenim altres fets importants de la jornada d'aquest dimecres 21 de març. Un camió ha sortit de la via a la carretera nacional 240 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc. L'accident ha estat poc abans de 8:45 d'aquest matí i no ha provocat ferits ni tampoc danys. El camió ha tallat el pas en un dels sentits de la marxa i per això s'ha habilitat pas alternatiu, fet que ha causat retencions al llarg de molts minuts en ambdós sentits en aquesta carretera nacional 240 prop de l'Espluga de Francolí, de l'entrada al municipi. En l'incident també hi han treballat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha activat una dotació dels bombers de la Generalitat, com dèiem, per aquesta sortida de via d'un camió a la Nacional 240, això sí, sense ferits ni tampoc danys. Finalment, l'Espluga no commemorarà el Dia Mundial de la Poesia amb el taller de rap que s'havia programat. La proposta s'ha anul·lat per falta d'inscrits. Enguany, la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga i el Punt d'Informació Juvenil del Francolí havien programat un taller d'escriptura i rima per renovar així els actes d'aquest Dia de la Poesia i poder atreure el públic adolescent. La proposta, però, requeria d'un mínim de 5 participants per poder-se celebrar, al qual no s'ha arribat. A causa d'aquest contratemps, tampoc es farà el recital d'una poesia en diversos idiomes, com s'havia celebrat anys enrere. On sí que es commemorarà el Dia Mundial de la Poesia és a l'Escola Martí Poch, aquest dimecres amb una gincama de poemes. Els alumnes de primària hauran de buscar pel centre escolar, seguint una sèrie de pistes, diversos poemes que han treballat a classe. D'altra banda, també a l'Escola Martí Poch es llegirà una poesia en diversos idiomes i s'enregistrarà dins del projecte del taller de ràdio del centre, una iniciativa que des de l'Escola Martí Poch doncs estan desenvolupant en els darrers anys. Aquest dimecres, avui que és 21 de març, es commemora el Dia Mundial de la Poesia amb iniciatives arreu del territori, sobretot aquesta, la de recitar una poesia, una que doncs, s'impulsa des de la Institució de les Lletres Catalanes, però que es llegeix en diversos idiomes. Enguany, la biblioteca volia renovar aquests actes a l'Espluga de Francolí amb un taller de rima, pel qual doncs, es necessitava una participació mínima, com es dèiem, de 5 participants, i no s'ha pogut arribar a aquesta xifra i finalment s'ha suspès. Avui també, parlant d'actes, el que el volem explicar és que la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, té aquesta tarda de 4 a 6 un punt de trobada al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per doncs, que els alumnes de la comarca puguin fer-hi gestions acadèmiques. Això serà, com dèiem, a partir de les 4 d'aquest dimecres al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, al carrer Sant Josep, número 18 de Montblanc. Els alumnes de la Conca que hagin de fer gestions dels seus títols o cursos que estiguin fent a la Universitat Oberta de Catalunya ho podem fer avui al Consell Comarcal, i també pels que estiguin interessats en conèixer informació o inscriure's en nous cursos també ho podem fer en aquest espai a la Conca de Barberà. Avui també en aquest informatiu diari volem parlar d'esports, perquè ahir la Conca de Barberà va rebre la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. La Volta Ciclista ha passat aquest dimarts per la Conca de Barberà i en la segona etapa, un recorregut que va arribar al voltant de 4:45 de la tarda, més tard del que estava previst, i va creuar alguns municipis de la Conca de Barberà, com per exemple l'Aguiló, Santa Coloma de Queralt, Rocafort de Queralt, Sarral, Pira, la Guàrdia dels Prats o Montblanc. En el punt de Montblanc no va passar per l'interior del municipi, sinó que va enfilar la Nacional 240 en direcció Coll de l'Illa, perquè doncs, aquesta etapa que començava a Mataró acaba bé a Valls, després de passar aquest port de muntanya de segona categoria, aquí a 14 quilòmetres aproximadament de la línia de meta. Doncs bé, aquesta volta a Catalunya, que va passar més tard per la Conca de Barberà, va estar doncs, protagonitzada pel triomf d'Alejandro Valverde en aquesta etapa, i a més que doncs, amb aquests bons temps i guanyant la segona etapa aconseguia posar-se al capdavant de la classificació general de la Volta Ciclista d'enguany. Desenes de veïns de la comarca es van situar al llarg del traçat per veure els esportistes passar en aquesta segona etapa que, com dèiem, va començar a Mataró i va acabar a Valls, on també es va fer un homenatge al desaparegut ciclista vallenc Xavier Tondo. Aquesta prova que ahir va passar per la Conca de Barberà, si volen veure algunes de les millors imatges, a esplugafmradio.cat els oferim una galeria d'imatges del pas de la Volta Ciclista per la Conca de Barberà. I quan aquesta volta ciclista estava entrant per la Conca de Barberà, també entràvem a la primavera, per això avui volem conèixer la previsió meteorològica d'aquesta jornada, avui que doncs, ja estem immersos en la primavera. Veurem si també doncs, arriba en forma de doncs, temps amb bonança després d'aquesta nevada que va servir per acomiadar l'hivern a la Conca de Barberà. La previsió que coneixem des del Servei Meteorològic de Catalunya amb la Carme Farnell. Carme, bon dia. Explica'ns què hem d'esperar en les properes hores.
Bon dia. Hem començat una jornada molt freda amb aquestes temperatures ja negatives cap a la zona més interior de l'Alt Camp, de la Conca de Barberà, també fins i tot cap a la zona del Priorat. Parlem de temperatures de 0, menys 1, menys 2 graus, mentre que arran de costa sí que les temperatures han estat una miqueta més agradables, amb valors de 4 i 5 graus positius. Avui ha de fer sol i, per tant, les temperatures s'han d'anar recuperant. Parlarem de temperatures màximes que podran enfilar-se fins als 13-14 graus arran de costa, mentre que cap a les comarques interiors pujaran fins a 11-12 graus. També cal destacar que el vent de mestral s'ha de deixar notar. Potser no ho farà amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, però sí que anirà bufant i, sobretot, ho farà cap a l'extrem sud de la zona. Destaquem aquests 44 km per hora que s'han registrat a l'estació de Tarragona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, moltes gràcies. Estarem atents doncs, a l'arribada de la primavera amb la bonança. De fet, encara haurem d'esperar uns dies perquè les temperatures fredes, com ens deies, encara perduraran a la Conca de Barberà. I del temps, ara passem als actes culturals previstos per aquesta setmana a la comarca.
L'agenda cultural.
La 23a Setmana Cultural organitzada per la Congregació de la Puríssima Sang de Montblanc.
Dimecres amb la conferència L'arribada de la televisió a la Conca de Barberà per Ramon Maria Huguet Llort. Pel que fa dijous, també xerrada sobre turisme que anirà a càrrec de Joaquim Caral i Basterra, tècnic de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Divendres tindrà lloc un concert audició pels alumnes de l'Escola Municipal de Música de Montblanc i pel proper dissabte també la Setmana Cultural acabarà amb una conferència al violoncel a càrrec de Jorge Echeverri, violoncelista i professor de violoncel.
Conferència Consells d'Aromateràpia en Oncologia.
Dins del cicle de xerrades de la formació permanent de l'Espluga, aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori Carulla Font de l'Espluga, a càrrec d'Anna Sánchez, llicenciada en farmàcia.
Últim concert de la sisena edició del cicle Alcaliu, de cantautors del territori.
Amb Susanes, Dani Albero i Meli Mató, aquest proper dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Cal Torres, de la Riba.
Xerrada sobre la hidratació en l'esportista i les begudes energètiques.
Aquest proper dissabte a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font, dins el tercer cicle de xerrades esportives organitzat des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga, a càrrec d'Helena Vidal, coach en nutrició integrativa. La segona xerrada també tindrà lloc el proper dissabte 14 d'abril sobre les barretes bioenergètiques.
Benedicció de Rams, a Montblanc.
Aquest proper diumenge a les 10 del matí al Santuari de la Serra i a les 12 a la plaça de Santa Maria, seguit per la Missa de la Passió, també en aquesta església de Santa Maria. Aquestes eren les propostes per aquesta setmana a la Conca de Barberà. Ara marxem una miqueta més lluny, fins la setmana medieval de Montblanc, perquè avui ja coneixem l'oferta musical de les nits de la setmana medieval.
Som l'equilibrista que camina per damunt la corda. Acrobàcia, salt mortal. Invertim la trajectòria. Aprenem a viure sense por a sortir de la gàbia. Com l'ocell en llibertat, invertim la gravetat.
El que estan escoltant, l'agrupació Smoking Souls, és una de les propostes cap de cartell de la nit del 20 d'abril de la Dracum Nocte, aquesta festa de la setmana medieval que enguany estarà encapçalada per aquesta formació Smoking Souls, també amb la participació de Su i DJ Enredo. Són les propostes del dia 20 d'abril al pavelló del Casal Montblanquí a partir de les 12 de la nit i amb l'entrada per un preu de 5 euros amb consumició. I la nit de les nits malignes, la del dissabte 21 d'abril, tindrà Escalari en Root Band com a caps de cartell, amb també Pirat Sound Sistema i DJ Sendo. Són les tres propostes musicals per la segona nit. Avui, doncs, coneixem aquest cartell de la setmana medieval pel que fa a l'oferta nocturna amb sis propostes musicals. Totes es celebraran al papalló del Casal a partir de les 12 de la nit i, com els dèiem, el divendres 20 d'abril i el dissabte 21 d'abril. Propostes organitzades per l'Associació Juvenil Barjaula en aquesta setmana medieval de Montblanc. Per tant, avui aquestes propostes amb les quals ens acomiadem són les que podran escoltar la setmana medieval de Montblanc. Estem escoltant Vida de Smoking Souls, aquesta proposta musical que també podran escoltar el cap de setmana de la setmana medieval a Montblanc. Amb això, avui ens acomiadem d'aquest repàs a l'actualitat. Dimecres 21 de març, el que fem ara és tancar, però abans els destaquem les propostes per la jornada d'avui. A les 12 del migdia podran escoltar el passeig musical amb Antoni Sabater i la conversa, aquest passeig amb les seleccions musicals aquesta setmana de Jordi Torre, l'Espluguí, que ha visitat aquesta setmana l'Espluga FM Ràdio per fer aquest passeig musical. Ho podran recuperar a l'Espluga FM Ràdio també, al web i a la ràdio avui a les 7, a les 12 del migdia, volíem dir al 107.4 de la freqüència modulada. Pel que fa a la tarda, a les 5, avui és el dia de la clau del pop a Mizan Puente i Jofre Majoral. A les 8 del vespre, un altre programa de música amb en Ramon Amigó. i a les 9 tancarem la jornada amb el repàs del dia en un minut i amb un nou conte infantil en anglès amb Jill Haywood avui que és dimecres 21 de març, Dia Mundial de la Poesia.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Tanquem aquí el repàs de l'actualitat, però continua també de dilluns a divendres a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre. I quan vulguin, al portal web de notícies i també continguts multimèdia, esplugafmradio.cat. Un dia més, gràcies per la vostra confiança i que passin un bon dimecres. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins aviat.